Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la Amor i enyorança, de l'escriptor grec Theodor Kallifatides.
En la secció de literatura juvenil us proposem la lectura de la novel·la Ghost, de Jason Reynolds.
En l'apartat de no ficció, el llibre Els homes no són illes, els clàssics ens ajuden a viure, del filòsof i professor italià Nucho Ordine.
Per a públic infantil, aquest mes us parlarem de l'àlbum Cues de somnis, de Rita Cineiro, Premi Llibreter 2002 a la categoria d'àlbum il·lustrat.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema. I en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula Misteriós assassinat a Manhattan, del director de cinema estatunidenc Woody Allen.
En la secció dedicada a la música, avui us volem parlar dels Amics de les Arts, que publiquen nou disc, Allà on volia.
I en aquest programa, en la secció de l'entrevista, parlarem amb l'escriptor balaguerí Rafael Molina sobre el seu darrer llibre, Diccionari Elemental de Teatre.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats que hem programat des de la biblioteca per als propers dies.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la Amor i enyorança, de l'escriptor grec nascut a Mololai l'any 1938, Theodor Kallifatides. Amor i enyorança és la novel·la més recent de Theodor Kallifatides, una història càlida i plena d'humanitat sobre els molts obstacles amb què topa un emigrant, també i especialment a l'hora d'enamorar-se. Christo ha deixat els seus pares a Atenes i se n'ha anat a Estocolm. Té poc més de 20 anys i una beca del govern suec li dona l'oportunitat d'estudiar Història de les Idees a la universitat, cosa que sempre havia estat el seu somni. Però està massa sol a Estocolm, on sobreviu amb feines precàries en empreses regentades per altres emigrants com ell. No domina encara l'idioma i Gràcia continua present al seu cap i al seu cor. Però quan coneix Rania, tot el seu món es posa de cap per avall. Kallifatides s'ha convertit en un petit fenomen literari a Catalunya i Espanya gràcies a la traducció dels llibres en què recupera la memòria de la seva família grega i la seva joventut. Ha publicat més de 40 llibres de ficció, assaig i poesia que han estat traduïts a diversos idiomes. També ha rebut nombrosos premis tant a Grècia com a Suècia, país on resideix actualment. Amor i enyorança ha estat editada per Galàxia Gutenberg, amb traducció de Carolina Moreno, i la podeu comprar per 20,50 o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres i aquest mes us presentem la novel·la Ghost, de Jason Reynolds. En Ghost vol ser el corredor més ràpid dels equips de secundària de la seva ciutat, però no ha corregut sempre per guanyar. Tot va començar quan era petit i el pare el va perseguir, a ell i a la mare, apuntant-los amb una pistola per tot el barri. Des d'aleshores, en Ghost ha crescut esquivant els cops de la vida que l'han volgut frenar. Fins que l'entrenador Brody, un exmedallista olímpic, veu en ell un autèntic diamant en brut. I ara, aconseguirà guanyar la cursa per la qual es prepara o el vencerà el seu passat? Escrita entre la fina ironia i el realisme més colpidor, Jason Reynolds ens roba el cor amb un adolescent impulsiu i imperfecte, que ens fa patir, riure i ens emociona. Una història electrificant sobre la humanitat que batega entre la violència, les addiccions i els abusos. Una petita gran obra mestra que suma més de 40 reconeixements i que inicia la sèrie de llibres Track, que retrata les esperances d'uns joves de barri que es refugien en l'esport per aprendre a viure o a sobreviure. Ghost està editat per Sembra Llibres i el podeu comprar per 12,50 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui us volem recomanar el llibre Els homes no són illes, els clàssics ens ajuden a viure, del filòsof i professor italià nascut a Diamante l'any 1958, Nuccio Ordine. Nuccio Ordine amplia la seva biblioteca ideal convidant-nos a llegir i rellegir més pàgines escollides de la literatura universal. Convençut que una cita brillant pot despertar la curiositat del lector i animar-lo a llegir l'obra de la qual procedeix, Ordine continua la seva defensa dels clàssics, demostrant que la literatura és fonamental per fomentar l'entesa i la compassió entre les persones. En una època marcada per l'individualisme, les terribles desigualtats socials i econòmiques, la por del foraster, l'antisemitisme i el racisme, aquestes pàgines ens conviden a comprendre que viure per als altres és una oportunitat de dotar de sentit les nostres vides. Aquest nou volum és una defensa i un himne de tot allò que, lamentablement, una part de la societat acostuma a menysprear, perquè no reporta profit material. Nuccio Ordine recupera el prestigi de la literatura clàssica per no perdre la memòria i afrontar el present amb coneixement. Els homes no són illes ha estat editat per Quaderns Crema, en traducció de Jordi Bayot, i el podeu comprar per 18 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta d'avui de la secció infantil de la biblioteca és Cues de somnis, de Rita Sineiro, adreçat a infants a partir de 6 anys i Premi Llibreter 2022 a la categoria d'àlbum il·lustrat. El camp on ens han dut és com una gran ciutat de tendes. Tot és molt lluny, sempre hi ha molta gent a tot arreu i per a qualsevol cosa s'ha de fer una cua molt llarga. El pare no ho sap, però amb el que jo somio de debò, és amb una cua que ens torni a casa. Cues de somnis és un conte sobre la crisi dels refugiats a través dels ulls d'un nen tancat en un camp d'acollida. Un àlbum emotiu, profund i tendre, amb tocs d'humor i amb un final colpidor que ens permet veure la crisi dels refugiats des de dins, amb empatia. Cues de somnis ha estat editat per Akiara Books i el podeu comprar per 14,50 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema i amb la voluntat de fer un repàs de les pel·lícules clàssiques més destacades, us volem recomanar en aquesta ocasió Misteriós assassinat a Manhattan, una pel·lícula dirigida per Woody Allen i estrenada l'any 1993. Carol i Riley Lipton són matrimoni i viuen una vida còmoda en un luxós pis de Manhattan. Coneixen els seus veïns, una parella més gran. L'endemà, la dona mor brutalment d'una crisi cardíaca. A partir d'aquest moment, Carol Lipton comença a sospitar que el seu veí, Paul House, ha assassinat la seva dona. El seu marit, en Larry, la titlla de paranoica, intenta treure-li del cap aquesta descabellada idea. Però la Carol no es dona per vençuda i s'entesta a investigar, començant a seguir el seu veí amb l'ajuda del seu amic, el Ted, el qual se sent atret per ella. Larry, esperonat per la gelosia i per una seductora escriptora interessada també pel cas, s'uneix de mala gana a la investigació.
¿No podrías alargar la conversación un poco más?
Sí.
Si me enseña su colección de sellos una vez más.
¿Sabes que esperan ansioso su aniversario?
Ha tenido un infarto. Oh. Está muerta.
Oh. Ella nunca dijo que estaba mal del corazón.
Quizá ese tipo la matara, ¿no? Quizá tenga una chavala en alguna parte.
No, no, no. Ese tipo lo pasa pipa lamiendo sellos de correos.
Hola, se me ha ocurrido traerle mousse de chocolate. Sé lo mucho que le gustó el último postre. Estaba buscando en su armario y di con esa urna.
¿Cenizas funerarias? ¿Te has lavado las manos?
Solo que él dice que su mujer fue enterrada.
Es lo que se hace si no quieres una autopsia.
¿Qué quiere decir que te colaste en su apartamento? ¿Estás loca?
Ah, deja ya de ser tan carca.
Misteriós assassinat a Manhattan és la darrera pel·lícula que Woody Allen i Diane Keaton van protagonitzar junts. Amb aquesta pel·lícula, a més, Woody Allen va voler retre homenatge a dos mestres del misteri, Alfred Hitchcock i Orson Welles. També li serveix al director per fer una dissertació sobre el matrimoni. Podeu trobar aquesta brillant comèdia d'intriga terriblement divertida a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Estimeu el que escric, estimeu cada píxel, estimeu l'espontaneïtat.
En la secció dedicada a la música, avui us volem parlar dels Amics de les Arts, que publiquen el disc Allà on volia. El trio, format per Daniel Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué, presenta unes noves cançons que fugen de la sobreproducció i fan una aposta per un joc de pocs elements. Desmarcant-se un cop més d'etiquetes i estils, els Amics de les Arts mostren una vegada més la seva capacitat de passejar-se per diferents gèneres musicals sense perdre el que els defineix. Segons els seus creadors, Allà on volia parla de la distància que hi ha entre el que som i el desig del que volem ser o el que volem que creguin que som. Escoltant les 8 cançons del disc, fem un recorregut per 8 històries vitalistes, entre les quals podem trobar un antihomenatge a les xarxes socials, una nit de festa passats els 30, una cançó d'amor i més d'una reflexió sobre la necessitat de mirar cara a cara a la contradicció per poder-se acceptar. El nou disc dels Amics de les Arts destaquen les col·laboracions d'artistes com Eva Amaral, la nit sembla que serà nostra, Andrea Motis, a Cada cel, o el pianista Marco Mezquida, a Estimeu-me. El grup preveu una destacada gira de concerts aquest estiu, que estan programats als principals festivals i sales del país.
Ara he entès que és massa lluny de mi, que em quedaré mig fet, que no arribaré mai. Allà on volia. Ara he entès que és massa lluny de mi, que em quedaré mig fet, que no arribaré mai. Allà on volia. Ara he entès que és massa lluny de mi, que em quedaré mig fet, que no arribaré mai. Allà on volia.
Perdent la son i el temps, col·leccionant intents, procurant, defallint, ajustant, persistint, fent-ho cegament. I el reguitzell de nits, tan shakespearianament, jo podré,
no podràs,
lluitaré,
parlaràs,
fins que avui ho he vist tan diferent.
Perquè entès que és massa
de llibres.
Doncs avui a la secció de l'entrevista ens acompanya en Rafael Molina. Hola, Rafael, i benvingut al programa Va de llibres.
Hola, bon dia, gràcies per invitar-me.
El Rafael ha estat professor de teatre i de literatura catalana. Amb el pseudònim de Rafael Santapau ha escrit una trentena d'obres de teatre i multitud d'esquetxos i textos d'exercicis teatrals, tant per a la companyia de comèdies Crisi Perpètua, que va fundar l'any 1983, com per als diferents grups de teatre del seu institut i de la Universitat de Lleida. Avui l'hem volgut convidar perquè acaba de publicar el seu darrer llibre, que és concretament un diccionari, i que porta per títol Diccionari Elemental de Teatre. La primera pregunta és bàsica, Rafael. Per què un diccionari de teatre i a qui va adreçat?
El diccionari crec que té la seva justificació perquè per molta gent ignore o no coneix exactament o no sap exactament pues, què signifiquen les paraules que fem anar en el món del teatre, diríem, no? Perdó, no es tracta, òbviament, de fer un diccionari a partir del qual no se'n parli mai més de la necessitat de saber, però, bueno, bàsicament, els seus, això està escrit pues, per a estudiants, estudiants de teatre o no, i per als pares d'aquests estudiants de teatre i per al públic en general, públic no especialitzat, diríem, no està escrit amb un criteri semiòtic o investigador o ni enciclopèdic, eh? Vull dir que és un diccionari, ja ho diu el títol, elemental de teatre, punt.
Creus que no n'hi ha cap al mercat que se digui aquestes característiques?
Jo crec que no, és a dir, jo no l'he sabut trobar almenys, eh? Sí que hi ha diccionaris de teatre, però són d'una certa, diríem, una categoria intel·lectual que aquest no pot tenir, no? Jo crec que el millor diccionari de teatre que hi ha és el de Patrick Pravi, que és realment molt bo, és excel·lent, però, clar, és d'una, diríem, d'una alçada intel·lectual excessiva per al públic al que va dirigit això, eh?
Més complex.
Clar, sí.
Normalment ens imaginem, doncs justament això, els diccionaris, uns llibres gruixuts, feixucs, a vegades complexos. En canvi, el teu diccionari elemental no té aquestes característiques. Com ha estat el procés d'elaboració? Per què hi apareixen uns mots i no uns altres? I, en fi, quins han estat els criteris a l'hora de construir-lo?
Bé, bàsicament, els criteris han estat el donar informació, el fer que la gent pugui arribar a tenir més informació i bueno, pues, que la gent sàpiga més, punt. A mi també, clar, la meva condició de professor pues, m'ha portat a voler fer alguna cosa que sigui acadèmicament útil, vull dir, o útil per a un nivell de lectura, diríem, no especialitzat, no? Llavors, bueno, pues, simplement s'ha tractat de recollir les paraules que fem anar en el teatre. Vull dir, tampoc no he volgut complicar-ho molt ni fer-ho molt difícil, no? Llavors, són les paraules elementals, que suposo que hi haurà gent que dirà, home, aquí te'n falten quatre o te'n sobren quatre.
Això, sí, clar, això és molt clar, subjectiu.
Sí, sí, i això, pues, bueno, ja estem perfectament d'acord. I agrairé, arribat el cas, agrairé que algú vulgui escriure a crisiperpetua@gmail.com i dir, aquí això no és cert, o aquest autor això no ho va dir mai, o allò, que també ho podem parlar, eh? Vull dir que és cert. Sí que hi ha moltes coses aquí que diríem que les tinc jo al cap, perquè jo he cregut que això estava així, i a millor algú me dirà, perdona, per això que dius de l'Estanislavski, això no és veritat, perquè ell no ho va pensar mai així. Perquè ho sé jo, que l'any 24 va dir tal. Ja, ei,
ho canviem. Ei, a la segona edició ho canviem.
Sí, sí. O ho canviem o no. Però, bueno, però ja me vindria bé d'estar Déu, òbviament.
La contraportada del llibre ens diu que aquest diccionari té un cert to fusterià. En quin sentit ho diries?
Bueno, jo suposo que sap tothom que jo sóc del club de fans del Joan Fuster i m'agrada molt com escriu i m'agrada aquesta manera d'escriure com si ho posessis tot una mica en dubte, no? És a dir, no dogmatitzar i no dir això perquè jo en sé molt, tal, no. Sinó, hi ha un cert to de dubte i un cert to humorístic, si volem, també.
Sí, sí,
no?
I tant.
Que això, però, ja... Jo sempre he fet anar a la ironia, bàsicament, i, bueno, doncs m'agrada escriure així, i jo aquest és el to fusterià que diem. Que, per cert, un amic meu que va fer una ressenya del llibre que em va agradar molt, va dir que jo dic un to fusterià per modèstia. Perquè, en realitat, en realitat, m'ho diuen que era un to molt lineà.
Molt línia.
Perquè diu que tota la vida he escrit igual. Aquest em conec des que anàvem a la universitat. Això ja. I diu que m'ho va dir, diu, tu tota la vida has escrit igual. Vull dir que no és un to fusteria. Diu, bueno, però ja està bé.
Sí, sí, la però, ironia, bueno, però, sí, la ironia sí. S'hi respiren moltes de les definicions.
Sí, sí,
definicions.
I a mi em sembla que és bo, perquè jo sempre faig anar un cert humor en tot el que escric. perquè diríem que el que no vull mai és pontificar, vull dir, és ni mostrar o fer veure el molt que sé jo, que tampoc no m'interessa.
Per tant, estem davant d'un diccionari una mica particular, no? Perquè els diccionaris sí que han de ser allò...
Bueno, sí que... No? Bueno, se sap que entre els intel·lectuals han de ser seriosos i han de dir les coses amb les paraules més difícils possibles. això sembla que és... Està... Però mira, també hi ha una frase del Joan Fuster que a mi m'agrada molt, que va dir que la primera obligació que té tot escriptor és fer-se entendre.
Uh-huh. I llavors, que clar, sembla fàcil, però
sí,
no ho és.
Sí, però no ho és. I llavors, clar, això d'escriure en paraules difícils, que molta gent entén com intel·lectualment positiu, particularment no m'ho sembla gens. Jo he llegit coses, i jo no sóc especialment ruc, i tinc algunes lectures fetes, saps allò d'acabar de llegir un text i no saber què diu allí,
sí.
I haver de tornar a llegir i al final dir, bueno, aquí sembla que està dient que... Uh-huh. Bé, això no me sembla bé. I molt menys en un diccionari, perquè un diccionari ha de deixar...
Ha de clarificar,
clar,
no?
No, ha de deixar clar el que vols dir, eh? I llavors, clar, és cert que aquest diccionari és molt subjectiu, òbviament, perquè clar, quan...
Però és entenedor.
Sí, jo
molt
crec,
entenedor.
Clar, i la intenció és aquesta, no? I és entenedor i m'agradaria molt que la gent, a partir de la definició que jo he donat aquí, volgués ampliar-ho i dir, a veure, aquest tio, perquè diu que el teatre de l'absurd és això. Doncs pues ara vaig a Wikipedia, vaig a l'enciclopèdia, vaig a la biblioteca i allí
amplio.
Hi ha 14 llibres on se parla d'això. Bueno, doncs pues vas i amplies, no? Mm-hmm. I ja està, no? Això li vaig explicar també a un, clar, la diferència que hi ha entre un diccionari i una enciclopèdia, no?
Uh-huh.
És a dir, si tu mires el diccionari que és pa, doncs el pa diu que és el resultat d'enfornar una massa feta a partir d'aigua i farina de cereals. Punt i fora, no diu res més, no?
Uh-huh.
I el diu, oh, però és que de pa... Quantes classes hi ha de pa? Bé, hi ha 30.000 classes de pa, sí, no ho sé tampoc, no? Mm. I a la selva amazònica el fan d'una manera,
sí.
I a Manxúria el fan d'una altra, jo què m'he contat, no? Si llavors fos a investigar les classes de pa i coses, no acabaríem mai més, no? Però, bueno, però el diccionari té això, és la definició, punt. A partir de la qual tu pots, si vols, augmentar tot el que tu saps sobre aquest tema, no?
Molt bé. També dius que la lectura d'un bon diccionari és una activitat emocionant.
Sí.
Creus que encara queda gent que llegeix diccionaris en paper?
Bé, jo, francament, clar, insistiré, jo aquí parlo per mi, com és obvi, eh? Quan jo dic que la lectura d'un diccionari és pot ser apassionant, clar, millor me resulti a mi, a un altre no. Però jo tinc alguns diccionaris, ja no cal el Coromines o l'Alcobé o aquests, que també, que la lectura d'aquest diccionari és absolutament gratificant, vull dir, és emocionant, no? Perquè t'enteres de paraules que no sabies i t'enteres de significats que tu te pensaves que eren uns i són uns altres, etcètera, etcètera. I a mi això me sembla pues, molt emocionant.
O sigui, per tu el diccionari va més enllà d'una obra de consulta.
Claro,
tu
sí, clar.
Tu motives
sí.
A la gent sí, que llegeixi el diccionari. I l'obri per una pàgina
clar,
i...
Clar, sí, i la intenció és que algú agafi aquest diccionari i obre per on vulguis i on diu maquillatge, o diu happening, o diu dramatització. Però bueno, pues, jo dic que la dramatització és d'això. Tu t'agradaria saber més, però pues, vas a la biblioteca o vas a Wikipedia i tu mires, i no acabaríem mai més. No? Per exemple, quan la definició d'actor o actriu, bueno, pues, te pots estar un any estudiant això, no? Vull dir que, i el tanto que a l'acabar no ho tindràs molt clar, tampoc, eh? Vull dir que, bueno, però això ja passa.
Però el teu diccionari elemental
claro,
doncs,
està definit,
et donarà primera impressió
sí.
No? I una primera idea.
Clar.
Hi haurà presentació del llibre del Diccionari Elemental de Teatre aquí a Balaguer, Rafael?
Sí, es farà el dia 30 d'abril, que no ho tenia molt clar quan s'hauria de fer, Però bueno, es farà el dia 30 d'abril, perquè per Sant Jordi segurament no hi seré.
Perquè ara has d'anar de tour.
Estic de moda i hauré d'anar a un lloc. Hi ha una altra. Però el dia 30 d'abril, a les 12 del matí, a la sala mercantil, hi haurà la presentació del llibre aquest. I, bueno, el dia 30, com sap tothom, és la Fira de Balaguer, vull dir que millor ja la gent ja estarà pel carrer, vull dir que ja també...
Ah, molt ja, bé, doncs així que, fem el reclam clar, de que vagin cap a la mercantil, eh?
I com que això té a veure amb la companyia de comèdies Crisi Perpètua, me sembla que els de la crisi faran alguna...
Alguna cosa, alguna performance. Sí,
una jugada o altra faran. I vull dir que pot ser interessant, també, eh?
Doncs ens ho anotem, només faltaria.
Sí, sí.
Rafael, ara que ens parles de la crisi perpètua, com veus el panorama del teatre català amateur?
Jo, particularment, el veig bastant malament.
Creus que la gent ja no anem al teatre?
Jo crec que no anem... Que
suficient, no, almenys.
Que no aneu al teatre, i crec que, sobretot, el que jo lamento molt és que el jovent no entén el teatre com un arma... De reivindicació, d'atac i de creació, diríem, no? I això sí que me té una mica preocupat. Ara justament tinc que fer una conferència sobre el teatre i els joves, i bàsicament el que dic és això, no? Que és una mica sorprenent. Jo no sé on la gent, per exemple, entre 20 i 40 anys, no sé on són, no? Perquè amb el que està passant al món... Hi hauria prou per estar tot el dia en un escenari dient coses, denunciant coses i criticant.
Aquesta era la funció, o sempre ha estat la funció del teatre, no?
És que el teatre era això, no?
Ara potser anem a lo fàcil, a la riallada fàcil.
No ho sé la gent que fa. Si miren el TikTok o juguen amb alguna màquina a matar marcianos o què... I me consta que, per exemple, pues, molts o alguns dels joves que estan en contra de la situació actual, tot el que fan és fer un tuit. És a dir, s'estan al sofà a casa i fan un tuit demolidor contra
no sé qui,
no? I altres dius, quanto? Pam, i ja està, i ja he acabat, home, va. I altres, no ho veig molt bé, la situació del teatre actual. En qualsevol cas, sí que m'agradaria dir que, per un altre camí, he acabat d'escriure una cosa per aquells del Reintegra, que són aquells, aquella obra que van fer i tal, i el Similuki aquell, que van fer aquells nois i noies nouvinguts i tal, i va agradar molt i va tenir un gran èxit, que, per cert, me sembla que haurem de tornar a repetir l'actuació un dia d'aquests.
Ah, que bé.
I, bueno, me consta que hi ha un cert interès a fer alguna altra cosa de teatre amb aquesta gent, eh? I, és a dir, el teatre... Si el tornem a entendre com una forma de reivindicar, una forma de protestar, una forma de manifestar-nos, jo crec que hauria de funcionar.
Però com ho fem, això?
Pues apuntar-nos a la companyia de comèdies Crisi Perpètua. Que algú ens escriurà una obra per a que protestem.
Molt bé, doncs aquí deixem aquesta sentència d'en Rafael Molina. Recordem doncs aquesta presentació del dia 30 d'abril a les 12 del migdia a la Mercantil, que el Diccionari Elemental de Teatre ha estat editat per Onada Edicions i que el podeu comprar, entenc, a les llibreries de Balaguer.
Sí, sí, m'ha semblat que ja avui, a partir d'avui, estarà a l'Argonauta, com a mínim el tenen. Sí.
Doncs fantàstic, és altament recomanable, encara que pugui semblar una cosa una mica estranya, recomanar un diccionari o la lectura, però de ben segur que en alguna definició us farà somriure o fins i tot riure.
Sí, jo crec que, i a més d'això, m'agradaria...
Però amb rigor, és a dir, que la gent no es pensi que...
No, no és un llibre d'acudits, en cap cas, és rigor, és intel·lectualment...
Amb rigor, eh?
Sí, sí. I m'agradaria que a partir de la definició que hi ha aquí, per exemple, o d'alguna notícia que surt aquí, la gent o algú volgués interessar-se en el tema i saber més i aprofundir en això que es diu. Alguns dels autors que surten aquí, per exemple, Constantin Stanislavski o Antonín Artaud, bueno, pues anem a veure...
Que algú li despertessis la curiositat de saber qui és aquest individu.
O, per exemple, el teatre de la catàstrofe del Howard Barker, aquest tio, l'hauríem de conèixer tots, no? Uh-huh. Bueno, pues algú que busque en un llibre a veure qui és aquest, o Alberto Albrecht, que també està aquí, sí. I bueno, pues saber una mica d'ells. Això és el que m'agradaria que passés. Ara,
diccionari elemental com a punt de partida per ampliar coneixements.
Sí.
Doncs fantàstic, Rafael. Moltes gràcies, com sempre, per estar al programa i als estudis de
gràcies
Ràdio Balaguer.
Gràcies a vosaltres per haver-me invitat i endavant sempre.
Molt bé, gràcies.
Continuen les activitats a la biblioteca per a tots els públics i en els propers dies us proposem...
Avui mateix, 21 de març, se celebra el Dia Mundial de la Poesia i des de la biblioteca hem programat l'espectacle La Boca Descosida, d'Alba Mascarella, a partir de 7:45 del vespre.
Abans, però, a les 6 de la tarda, Alba Alàs ens presentarà el conte I a tu, no et passe? Un conte dedicat al Montsec, que anirà acompanyat d'un taller de manualitats relacionat amb el conte. Aquesta activitat s'adreça a famílies amb infants a partir de 3 anys.
Del 23 de març fins al 14 d'abril, la biblioteca acull l'exposició Aigua, organitzada pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, amb l'objectiu d'explorar aquest recurs des de diferents punts de vista i afavorir un apropament crític dels infants i joves a la nova cultura de l'aigua a partir d'una àmplia selecció de llibres per a totes les edats.
Dimecres 29 de març, a 7:45 del vespre, a la biblioteca tindrà lloc la presentació del llibre Llámame Charo, de Juan Vicente San Pedro, premiada amb el primer Premio Internacional de Novela Fundación Los Maestros 2022, amb la participació de Francisco Martí Fornés, catedràtic, i José Miguel Rodríguez, vicepresident de la Fundación Los Maestros, entitat que ha atorgat el premi.
I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó. Cansao do Mar, de la cantant portuguesa Dulce Pontes.
Cantar
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.